Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui parlarem del present i el futur de l'escola rural.
De l'escola rural en diuen l'escola de les tres P's, petita, de poble i pública. És una escola arrelada al territori, que dona vida al municipi, que a vegades n'és el pal de paller i dinamitzadora d'una part de la vida del poble. Aglutina activitats, persones i que és un motiu de trobada i aprenentatge. El Priorat és una comarca on la majoria d'escoles són rurals i estan agrupades en zones escolars rurals. Tenim l'Aser Les Vinyes, l'Aser Montsant, l'Aser Montsant-Serra de Prades, l'Aser Baix Priorat i l'Aser Laglà. L'escola rural és una escola que educa des de la vida i per la vida, oblidada en altres èpoques. Actualment es considera mirall de pràctiques educatives d'èxit i d'evidències positives, fonamentades que en molts casos han esdevingut exemples per a centres més grans. Les escoles rurals són, cada vegada més, escoles que traspassen els murs dels pobles petits i dispersos per les muntanyes o les planes, pobles tancats en ments i en espais, com passava fa només poques dècades, i que estan obertes al coneixement, tant de la realitat del món més proper com la del llunyà. Les eines tecnològiques avançades i els mitjans de comunicació, així com la connexió a internet, han esdevingut indispensables per obrir mirades en molts aspectes de la vida educativa i quotidiana dels seus convilatants. Malgrat tot, els avantatges que té l'escola rural, també hi ha alguns punts febles que cal tenir en compte. Algunes famílies veuen com una feblesa el fet de ser pocs alumnes d'una mateixa edat. També preocupa el fet que la despoblació d'alguns d'aquests pobles petits, per molts i diversos motius, en propiciï la seva extinció.
De tot això en parlarem amb Jean-Marc Segarra, director dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, professor associat a la Universitat Rovira i Virgili, una persona molt activa que col·labora en diverses ONGs i institucions públiques en els àmbits de suport a la immigració, integració d'adolescents, conflictius. Hola, bon dia, Jean-Marc.
Molt bon dia a tothom.
Per començar, ens podries dir quines són les característiques a nivell general que remarcaries de l'escola rural?
Home, gran pregunta. Home, així, comptant, 7 o 8 me'n sortiran. A veure, una, que són les escoles molt arrelades del territori al municipi, molt més que a vegades que ciutats. La segona seria que dona vida al territori, o sigui, una escola dona vida. Respecte també la idiosincràsia pròpia del poble, perquè com està més arrelada, no? I també, atenció, és suposa el manteniment demogràfic. I també els que som del gremi, doncs la coneixem per les tres P's, que són petites, de poble i pública, i això ens encanta. També els característics poden ser unitàries, no? O sigui, d'un a tres grups o cícliques. I la plantilla, per a la gent que potser no coneix tant les R, és a dir, hi ha una plantilla estructural de docents, que són més o menys els tutors i tutores, i també a través de les zones escolars rurals, el que diem les R, venen els especialistes. Per tant, la ZER és una institució escolar formada per escoles rurals que comparteixen a priori el mateix projecte educatiu, les mateixes normes d'organització, la programació i els mestres especialistes itinerants. No? Per tant, conformem un centre únic amb un equip directiu propi. També. Això serien potser les característiques bàsiques de l'escola rural.
Molt bé. I tenint en compte aquestes característiques que ara enumeraves, quins diries que són els valors i també quines són les mancances d'aquest tipus d'escoles?
Ai, mare, que ara m'hauré de tirar pedres sobre la taula, però ho faré, saps que no defujo mai. Mira, primer, els valors, jo crec que la clau de l'èxit és molt clar, són, per exemple, els grups multinivell i multicicles. Penseu que ara estan tothom parlant que sempre treballar per projectes, tal. Aquí aprèn moltíssima gent. Per tant, això és una clau d'èxit. També una més atenció individualitzada és més possible a l'entorn rural que no posi una gran ciutat per la massificació. La flexibilitat dels ensenyaments també, vale? I el que es fomenta sobretot, jo ho he vist a totes les ERs i totes les escoles rurals, l'autonomia, el creixement individual, la responsabilitat i el treball cooperatiu. I una clara per mi, i és l'èxit més important, és el vincle que es crea per la relació propera entre els mestres, els alumnes, les famílies i el poble. Això seria potser la clau de l'èxit, els valors. Clar, ara bé, és quan com a administració me demanes, i què falta? Bé, una, si no estàs en un ASER, estàs més aïllat, no? L'altre potser hàndicap és aquesta mobilitat dels docents pobres, no? Que estan sempre damunt d'un tractor, però amb cotxe mòbil o que sigui, i amb moto i has anat amunt i avall, no? L'altre, potser una mancança que jo crec que estem intentant arreglar, són fa falta més suport administratiu, perquè és veritat, al fer escoles petites és el mateix equip directiu o els mestres que han de fer tota la part burocràtica. No? I també dues coses de mancança són les dificultats d'oferir activitats extraescolars. Clar, perquè no és el mateix tenir 20 alumnes i fer coses, i la dificultat sobretot de la supervivència de les llars d'infants. Aquests, per mi, són les mancances que hem d'intentar ajudar a superar aquests esculls.
I es valora prou des de l'administració i de la pròpia societat el treball que es du a terme en aquestes escoles?
Home, jo crec que sí. Bueno, a veure, jo personalment sí, però moltíssima gent sí. Sí, perquè penseu que les escoles rurals, per definició, són dinàmiques, complexes de qualitat i arrelades al territori. I clar, i són essencials pel sistema educatiu. És que si no, acabarem tots al costat d'IKEA. Vull dir, allà l'Hospitalet de Llobregat, no? És que a vegades els dic, no? Tres edificis de davant d'Hospitalet, quan parlo amb els meus companys, no? D'allà, és tota la població del Priorat, però dic, doncs aneu a IKEA a buscar aubergínies, no? O carxofes o oli. Per tant, sí, jo crec que es valora moltíssim, per una banda, afavoreix també la igualtat d'oportunitats. Vull dir, que el que no podem fer és tenir tothom a la costa i a les grans ciutats i despoblar tot el país, no? I són elements essencials per mantenir, jo crec, la clau, diguéssim, de la supervivència de la ruralitat, és a dir, la part social. Sí, per mi, jo crec que sí, i la part social. La prova, ara ho veureu que després, si mai parlem, que em diguéssim, hòstia, i la pandèmia, hòstia, quanta gent està intentant fugir, no?, i anar cap als pobles perquè hi ha una qualitat de vida. Per tant, jo crec que ara més que mai es dona valor al que és la ruralitat.
Mm-hmm. Llavors, una cosa que ens trobem molt sovint a les escoles, no?, quan rebem nous mestres que s'incorporen, doncs, a les nostres escoles rurals, ens trobem que potser hi ha molts d'aquests docents que no han sentit a parlar, potser seria molt gros, però sí que no et coneixen, no?, el que és l'escola rural. En sí, dic, sí. No sé si des dels currículums, des de magisteri i de més es treballa aquest tema.
N'estem parlant perquè tenim la gran sort que estan canviant els pols i que avui, justament ahir, me n'estàvem parlant amb universitats i també amb els DCP, em demanen, escolta, això de canviar els currículums, mira, canviar el currículum de segons quines coses a les universitats és més difícil que canviar una coma a la sacrosanta Constitució espanyola, és veritat, eh? I ho dic amb la broma, però no, ja s'han posat les piles, és a dir, ja estem buscant, perquè tots els docents, no només els que surten del magisteri, han de tenir, com la resta dels docents, ens hem de preparar continuadament per adaptar-nos a cada alumne, no? Als interessos i les capacitats. Però és veritat, la manera de treballar amb una escola rural ha de tenir una formació extra. I ho estem intentant encabir dins dels currículums de la universitat, sí.
Perquè actualment no hi és, doncs.
Bueno, sí, no, home, sí que a mi em consta.
Perquè, no, és que jo vaig estar treballant al Centre de Recursos Pedagògics, fa 10 anys que estic jubilada, però doncs jo recordo que hi havia, que la millor era perquè hi havia algun professor que tenia una mica aquesta inquietud, però que es feien algunes jornades, fins i tot amb dissabte, i venien amb alumnes de l'escola de magisteri aquí, a les zones rurals, i llavors feien com unes taules rodones amb mestres de les escoles rurals per explicar-los el funcionament i veure una mica com es treballava perquè doncs coneguessin què és l'escola rural. I llavors, jo el dubte que tenia és si ara es continuava fent o no.
Sí, sí, es fa perquè el mateix de la secretariat, no?, de l'escola rural ja forma amb nosaltres conjuntament aquestes formacions, diguéssim, aquestes taules. Yeah. Jo crec que hi ha d'haver una prèvia, ha de sortir de l'ADN, és a dir, igual que s'està parlant d'aquí, hi ha aules hospitalàries, hi ha altres novetats que tenim, no?, aules de justícia i tal, això ha de sortir, per tant, hi ha també escoles dintre de les presons, i això no surt pràcticament d'esquillendes quan surts de magisteri, no? Per tant, jo crec que estem intentant ajudar a que això entri a formar part de dins l'ADN, que quan estan fent magisteri, sobretot els que fan doble grau, sobretot, i a part d'això, continuar vinculats a través del secretariat i a través de la pràctica docent dels que esteu a les escoles rurals. Però sí, hi ha encara s'ha de millorar això.
Sí, perquè potser es treballa molt des de la part optativa, no? Aquells alumnes que estan interessats més en aquest aspecte, sigui perquè no la desconeixen o sigui perquè és el seu territori o el que sigui, no?
Correcte.
Aquests sí que fan un itinerari cap a la ruralitat, no? Però com a currículum, doncs, jo crec que és això, no?
Ho hem de tenir, perquè, escolta, hi ha 80 i pico deserts, no?, al país, i, escolta, això és una nova manera, i, a més, ara quan ho veieu, per exemple, les aules d'acollida i tot, clar, quan que t'expliquen com s'està treballant, gent de secundària sobretot, no? Dius, perdona, però és que això està inventat i requete inventat a les escoles rurals, no? Que es treballen per nivells, no? I diferents coses, i uns alumnes s'ajuden als altres, per tant, Això ha ajudat moltíssim també a fer aflorar que aquestes aules d'acollida que van venir amb aquest boom dels anys 2000 cap aquí, jo crec que s'ha posat en valor. Per tant, ja dins de les universitats ja no és només preparar magisteri, sinó també aquella gent que va a secundària, que ha de treballar amb nouvinguts, has de treballar de la manera com es treballa a les escoles psíquiques, no?
I quan es tanca una escola per manca d'alumnat, què es prioritza? Que vagin a l'escola més propera o a l'escola més gran de la comarca?
Vale, això que m'ho demaneu des del Priorat. No, a veure, no volem tancar cap escola, no volem tancar cap projecte educatiu. De moment toco fusta. Jo ara l'1 de juliol seré 3 anys que estic en el càrrec i no n'hem tancat cap, tot i que hi havia xifres que ens hi porten atenció. Per tant, no ho volem fer. El que volem evitar també és el turisme escolar. Per què? Perquè si sobredimensiones un projecte de manera artificial, ja sigui per evitar el desplomament escolar, clar, això trontolla. Però el que, si no hi ha més remei, el que, evidentment, si no hi ha més remei, perquè no hi ha naixements i tal, el que no farem és qüestió de parlar d'enviar-ho a la capital de comarca. La qüestió que jo ja m'he plantejat en alguns llocs on veig que estem patint és, bueno, qui, en el cas que haguéssim de tancar, quin és el lloc més proper, també familiarment parlant, i per la, diguéssim, no només, no és qüestió de quilometratge, què fa aquell poble, no? La gent d'on va treballar, on ve, on, i allò de decisió es prendria d'aquesta manera. Però toco fusta. Intentarem que no, que no, que no. Jo ja hi dic sempre als alcaldes, i ho saben, que els hi dic amb tot el meu carinyo i simpatia que intento, dir, què podem fer per arreglar? Dic, fàcil, a part de la festa de l'oli, que va ser la festa del vi, el priorat, tal, diu, la festa de la fertilitat i la reproducció. És aquesta, no? És a dir, necessitem, doncs, utilitzar els bons àrees del priorat per intentar atreure la gent que s'hi vulgui venir a arrelar, no? Sobretot els que estan, doncs, en moments fèrtils. Això és el que ens interessa, però no volem tancar cap escola.
Però és que a vegades també hi ha el problema dels pares, no? Que molts pares pensen que potser el nen, si són, que n'hi ha pocs de la seva edat, que potser és millor que vagin a una escola més gran, i prioritzen, aleshores, d'anar a l'escola de Falset en comptes d'anar a l'escola més propera. Per això, doncs, si l'administració ho té clar, sempre és més fàcil que digui no, aquests nens els hi toca anar aquí.
No, això...
Perquè
jo dic
una mica hi ha aquest problema, sí. No? Que si escoles tan petites i hi ha els nens de diferents edats, doncs, clar, de la seva edat és molt probable que no n'hi hagi cap més. O de la seva edat o l'edat més propera. I llavors hi ha pares que s'ho plantegen, no? De dir, home, és que si van a l'escola de Falset, que és més gran, doncs estarà amb nens de la seva edat i prioritzen això.
Correcte. A veure, com ho podem evitar, això? De dues maneres, o tres, posem-hi tres. Una, enfortir els projectes educatius, no? Dels poblets petits, no? És igual que sigui el Lloar, que sigui on sigui, que sigui Cornellà és més gran, doncs Poboleda, o Ulldemolins, o el que calgui, o la Vilella, no? És primer enfortir això. Segona, intentar, i aquí sí que tenim molt a fer l'administració, adequar els edificis una mica als nous temps, no? Perquè a vegades no, hi ha aquests edificis que en les escoles que encara gràcies de quan la República, però els hem d'adequar. Per tant, per una banda, enfortir els projectes, adequar els espais i donar els materials que calgui. I la tercera, evitar el turisme escolar. El turisme escolar es fa, el turisme rural ja el tenim, però l'escolar no. Que és aquell dia, doncs, el que dieu, no, doncs mira, si va allà aniran més gent... No, perdoni, ha d'haver-hi... Nosaltres el que hem intentat és tancar aquest turisme escolar i ens ho ha de justificar moltíssim el per què volen abandonar, perquè tres que abandonen un poble pot ser la mort d'aquella escola. En una gran ciutat no, però a un poble. Per tant, intentem fer aquestes tres coses, no? Enfortir, seduir i al mateix temps doncs, posar traves que no sigui fàcil marxar sense cap tipus, no, de justificació, no? que escoltem, doncs, no autoritzar aquesta marxa del poble.
L'altre dia, quan ho estàvem ja començant a parlar, a pensar en el programa i això, no? Jo vaig comentar amb les meves companyes de claustre de dir, bueno, anem a entrevistar el Gen Marc, teniu alguna pregunta per ell? I la que va sortir, perquè és una cosa que sí que ens inquieta molt, no? Per el tema aquest del número d'alumnes que tenim, va sortir això, no? Si des de l'administració us plantegeu aquest tema de que el primer cicle d'ESO es pogués mantindre o retornar, millor dit, potser a les escoles, no? Aquest primer i segon d'ESO.
Sí. No, per a res. Ja us diré, jo crec que és com encara hi ha algun sindicat o hi ha algun car que parla, és que jo voldria tornar al Bupicou o al preuniversitari. No, a veure, una altra cosa és, a veure, Si cal, busquem a veure com enfortim aquest primer cicle d'ESO, perquè ja no estiguem de tornar a les escoles. Jo crec personalment que seria un error. Una altra cosa és, per exemple, aquí el Priorat, que hem fet. Falset té molta solidesa, perquè és la capital, però tenim una cocapital que seria Cornudella, i aquí sí que hem fet, si us fixeu, un institut escola. I, a més, amb un projecte integrat, que jo li dèiem la zona rural integrada, és a dir, integrem escoles de diferents comarques, perquè, clar, Pares ja és Baix Camp. Uh-huh. Tenim l'escola de Poboleda, la d'Ullemolins, també els alumnes que provenen, que no tenen escola perquè venen d'Escaladell i venen de la Morera, també els que vindran de Capafonts. Veurem a veure què passa si mai podem reobrir l'escola d'Arbolí, i que encara que sigui Baix Camp. És això, no? Buscar en aquells llocs on calgui enfortir, no?, que hi hagi un atractiu, que no hagis de fer potser 35 quilòmetres o 3 quarts d'hora per a poder arribar a acabar el quart d'ESO. Però jo trobo que ara no és qüestió de retornar al que era els temps de 7 i 8. Jo crec que s'ha de buscar altres maneres. I una altra manera molt fàcil és també aprofitar aquesta baixada de padró generalitzada al país i baixar ràtios. O sigui, si diguéssim, una altra cosa és que hi ha gent que diu, ostres, a mi m'agrada, perquè jo estava molt a gust amb els de 7 i 8, molt bé, ja, bueno, buscar aquests instituts d'escola o buscar la manera que també mestres puguin anar al primer cicle, no?, de l'ESO. Aquest és el camí que hauríem de tendir, però no retornar. Jo crec que després dels anys ja no hi ha volta enrere. S'ha de treballar d'una altra manera, crec jo, personalment.
Clar, potser el tema aquest de l'institut escola està més bé perquè fan tota una seguida, no tant tant, potser, el trencament entre l'escola i l'institut.
Correcte.
I en canvi, de l'altra manera, és un canvi, perquè hi ha canvis de metodologia, hi ha canvis de professorat, són molts canvis i aquests nanos ho acusen al començament de l'ESO, no?
Sí, però a veure, si ho mirem, si em perdoneu, o sigui, potser fa 40 anys, recordeu quanta gent estudiava? Poquíssima. I als 11 anys els feien fora i els feien fer fins al sexto, no? I havien de fer el preu, i bueno, són altres maneres de pensar, no? Ja. Ara, què té sentit a fer a tot arreu instituts d'escola? No, per exemple, falten, no, és que no té sentit. Teniu un munt d'escoles al costat. I teniu ja un institut molt arreglat, i teniu una escola, no?, al Vilanova, que escolta, que també és boníssima. Clar, llavors hem d'anar mirant com ho fem. El que hem de fer, jo crec, és enfortir noves maneres i noves pedagogies i noves maneres de transformar, no?, l'educació, i buscar això, no? Buscar, jo crec, que la millor manera d'evitar segregació i pujar la qualitat, una de les grans, serà baixar les ràtios a totes les escoles del país.
No.
Aquesta, per mi, és a veure ser la clau abans que no pas retornar al que seria el setè o el primer i segon d'ESO a les escoles. Perquè ara us donaria un mal de cap, si ho féssim això, us donaria molt mal de cap a tots.
Home, sí. Hauríem de replantejar moltes coses, sí.
No, clar, perquè, no, mireu, primer i segon d'ESO, o sigui, quan era 7, 8, 9, però clar, primer i segon d'ESO, en el moment en què passa secundària, penseu allò de les optatives, llengües alemany, no sé què, robòtica, no sé, clar, si tu només tens 5 alumnes, o 3 o 4, aquell alumne, tu no li pots donar el mateix tipus d'optativitat que ara sí tenen els instituts, m'enteneu? O sigui, és molt més complicat el retorn. O sigui, acabarien, imagineu-vos que ho féssim, els pares acabarien portant, ostres, però el meu fill vol fer, jo què sé, rus. Ah, no, però clar, rus no pots fer-ho a lo millor a Margalef, o no pots fer-ho a la Figuera, o no pots fer-ho a Porrera, m'entens? I llavors ens passaria que amb la voluntat de retornar-ho la gent marxaria igual perquè no tens el mateix tipus de matèries que pots oferir en un centre més gran. No sé si ho he convençut gaire, però bueno, ho intento.
Ens has fet un silenci,
Ja ho veig, ja ho veig. Ja.
En quin punt està el pla experimental de primer cicle d'educació infantil a l'escola rural?
Liquidat, és a dir, allò va començar a recordar quasi. Com deia, no sé qui ho deia, una noia molt baixeta que deia en procés de liquidació, doncs una cosa semblant, és a dir... Sense bromes, o sigui, aquest pla recordeu que era agost de 2015, ¿vale? I es va dir que hi havia un període transitori i ara vam treure una nova ordre el 26 de maig del 2020, és a dir, en plena pandèmia, tancant el curs. I es deixa que hi hagi, diguéssim, aquest antic pla experimental fins al curs 2022-23. I si no, ja s'ha de fer de manera normal. El que es farà ja no se li dirà pla experimental, serà el pla de rural, i qui ho pot demanar? Municipis que tenen fins a 2.500 habitants. ¿Vale? Sempre que hi hagi, evidentment, en el nucli de l'aprovació hi hagi una única escola rural. clar, no comencem a pegar-nos bofetades, no? I el servei s'ofereix a iniciativa a l'Ajuntament i nosaltres doncs, assumim que era integrat dins de l'escola, la TEI o la Tècnica d'Educació Infantil ja és de la Borsa de la Generalitat, és a dir, el projecte i el director o la directora ja és directora de tot, però també dels recursos humans. Això ja que està, diguéssim, en liquidació, perquè ens entenguem, ho dic amb tot el carinyo del món, i ja estem tancant els nous convenis amb la majoria de llocs.
És que aquesta sí que és una inquietud que moltes famílies la comenten, no? Perquè hi ha molta gent de la comarca del Priorat, per exemple, que baixa els nens a Falset a la llar d'infants sí, i després fan el retorn als centres, no? Que, per sort, no? Retornen als pobles allà on hi ha l'escola.
Sí.
Però sí que diuen, no?, que estaria bé doncs, que jo hagués aquesta llar d'infants a les escoles i poder fer ja aquest P2, aquest P1, doncs això, al mateix poble.
Molt bé.
És interessant, no, el que passa que aquí el que hi ha, penso, pel que jo conec, que hi ha com molt fre a nivell econòmic, no?, per als ajuntaments.
Sí, sí, sí. Això teniu, és que ara ho anava a dir, diu, és que el fre, penseu que abans que entrés jo, jo recordo que era 40.000 euros, diu, ostres, i recordo que ens va passar, posa molt alt, que dius, a veure, 40.000 euros en un ajuntament que dius, ne tinc 3 alumnes, en les quals me retornaràs, jo què sé, 1.000 euros, clar, diu, això no pot ser. Ara ja ho hem baixat a 30.000, però tot i així, és difícil. Llavors estem buscant un coeficient corrector. Perquè, a veure, les llars d'infants, a partir de l'any vinent, vale, el que costa durant un any natural a l'Ajuntament són 30.000 euros. Però si tens 10 alumnes, que no tots els pobles me tenen...
No,
si
i tant 10, que no.
No, no, te diré, surt molt bé, perquè clar, això està pensat a lo grande. 10 què vol dir? Et retornen més o menys 1.450, a partir d'aquí dos anys 1.600 euros, no?, per alumne que s'hi dirà en el curs. Si en tens 10, 10 per 16, 7.000. Has de retirar el 5% per material fungible, no? I el preu públic són 118, per tant, com a 10 mesos els pares paguen 118, 11.800 posa 12.000, 16.28. Si tu pagues 30, te costa entre màxim 5.000 euros mantenir com a ajuntament. Molt bé. Però si en tens 4 o 5, no. Per tant, estem buscant, malgrat això, com podem trobar un coeficient corrector pels pobles més petits que tenen menys pressupost, però que és vital que aquests 3 o 4, com dèieu, se mantinguin al poble. Estem en això. I una cosa que puc anunciar, toma ja, allà no comença a cobrir reportatge, que el govern actual, que ja ho tenim comptat, de veritat, la intenció és universalitzar a partir de P1 dins de les escoles, gradualment. I aquí serà la salvació, jo crec, no només per dos motius, és a dir, els nens que entrin a partir d'un any, perquè sabeu que com a Generalitat, ens obliguen els pediatres, tal, no els agafeu abans de 12 mesos, com a Generalitat, de poc a poc aquest P2 començar a P2 i arribar a això, no?, que estiguin ja integrats. Què vol dir? Que els pares que diuen, bueno, ja vull entrar, i vull entrar, doncs saps que a partir d'un any intentarem començar a partir dels dos, ja quedin dins de les escoles. I això farà, jo crec, llavors, mantindrà per una banda... hi haurà una universalització dels nens i nenes, i per l'altra, la ruralitat jo crec que la salvarem, perquè tu amb dos anys no el portaràs a Falset, si clar, tens una llar integrada allà. I clar, això també és la pedrera de l'escola.
Sí, no és
aquí,
una mica...
Jo crec que anem per aquí, sí.
És una mica, dic, la demanda, entre cometes, que fèiem, no?, del primer i segon d'ESO, doncs quedaria sí, pel P1 i P2, que potser tenés,
ara, tenés sentit. Ara us agrada més, diu, perquè me la lia meu parda. I he de retornar el que seria el 7è i 8è, tal com estarà amb l'autativitat, o sigui, de veritat, seria molt més... Aquí sí que sortirien perdent els alumnes, perquè no pots tenir les mateixes oportunitats. Ara, perdó, tenir P2, P3, perquè ens demanen P1 i P2, perquè ens entenguem, aquí sí que jo crec que és la fidelització, perquè llavors el poble, tu en un any, jo crec que, a no ser que treballis a la capital o el que sigui, doncs el deixes a l'escola. I si hi ha, més a més, hi ha menjador i no sé què, ostres, si tu pots entrar de primer P1 o P2, imagina't que comencem amb P2, no?, amb dos anyets, i te n'has d'anar a l'institut als 12, estàs 10 anys, ja, estàs 10 anys. Però fidelitzes l'escola i la llar.
I aquest anunci que has fet, Jean-Marc, ja sí, té una data o no?
No, a veure, el cos objectiu, intencions. Sí, sí, a més, no seria tan hooligan si el conseller no ho hagués dit, que si no m'estiria les orelles. No, no, la intenció d'aquesta legislatura és a dir, perquè ens van preguntar quines mesures prendreu per la baixada de padró. Clar, tancareu centres? No, doncs no. Opció 1, baixar ràtios a poc, no fer-ho de cop. I l'altra, per fidelitzar, diguéssim, les escoles rurals, sobretot i tal, seria aquesta universalització, començar amb P2. No tot arreu, ja ho veurem, però això seria durant aquesta legislatura començar-ho ja.
Ara el que seria també molt interessant, que això ja no és tema d'educació, no? És que el color del govern no faci canviar les intencions, no?
Bueno, però això jo crec que, sí, bueno, però sí, en aquest país ja sabeu que això, quan parlem de colors, això aquí el tutti frutti es surt la bandera i tal, sí. Bueno, jo sempre ho dic, i la gent que em coneix i sabeu que sóc priorati d'adopció i m'hi passo mitja vida per aquí dalt, bona Siurana, jo quan me pregunten el mateix, dic, escolta, jo crec que una de les coses que hem d'aprendre els polítics és que hauria d'haver-hi pactes nacionals de moltes coses. Com a mínim a 15 anys vistes, crec jo, eh? D'educació, d'infraestructures, de sanitat. I posar-te d'acord, jo sempre dic, a mi m'agrada treballar en equip, posar-te d'acord vol dir que no vol dir que ara que jo tinc majoria faig això, perquè sé que el dia que vindran uns altres, si no ho he pactat, me farà el contrari. I aquest és, jo que vinc del nord d'Europa, vinc de, he estat molt temps de Bèlgica, Alemanya i altres llocs, clar, allí és normal pactar, i és el que m'ha xocat més d'aquí, no? De dir, pacte. Diu, fas això, i pactar vol dir buscar els consensos. I en el moment en què pactes per 10, 12, 15 anys, el que vingui darrere hi posarà el seu accent, però no farà com a Tila. Ara faré tot el contrari. Fins que no arribem a aquesta maduresa, tenem els problemes sempre. Oh.
Després de tot el que ens has explicat, podem dir que el futur de l'escola rural és bo?
Un festival. I tant, i tant.
Que bo.
No, I ho dic perquè, escolta, jo parlo també un cap al mes amb els alcaldes i tal, i estan preocupats aquí, si em permeteu, no? Perquè jo ja ho pensava abans del que diré ara. Si la pandèmia ens ha portat coses molt valentes, evidentment faltaria, i gent mort i el que sigui, però una cosa bona és el que us he dit al començament, el valor de què és viure en un poble, la qualitat que hi ha, no? Llavors, què hem de fer nosaltres per atreure aquesta gent? Molt fàcil. Ha d'haver-hi que la gent que normalment treballava de manera a casa o tal, tingui el seu internet, tingui no sé què, un habitatge digne per venir i tal. I després això van dir, perquè, per tant, el futur de l'escola rural estic convençut, si tenim infraestructures bones, si tenim fibra òptica, si tenim possibilitat que algú que vol venir aquí doncs pugui tenir una casa amb facilitat, perquè penseu que conec moltes famílies que estan intentant venir al Priorat i no troben cases.
Sí, sí, aquestes sí.
És que l'habitatge és un problema i molt important.
Clar, correcte. Llavors, hem de fer això comunitàriament per recordar. I una altra, recordar tot aquells com se diu, aquelles feines tradicionals, artesanals que s'estan perdent. I, hosti, buscar... Hem de fer això com a comunitat, i això no pot ser només un poble. Això s'ha de fer a través del Consell Comarcal, Diputació, ajuntar-se i buscar aquestes sinergies, dir, mira, cada poble que busqui dos habitatges, tal, i nosaltres, la meva part que serà, el de les escoles, facilitar que hi hagi eines perquè hi hagi llars d'infants, perquè les escoles estiguin obertes, perquè estiguin en condicions. Això, per tant, jo estic convençudíssim, perquè penseu que a nivell de xifres, no. Per exemple, a Tarragona ens han vingut 500 persones en mitja pandèmia. A Reus, 300. A tal. Clar, imagina't, si ve 300 persones a falsa, tenim un problema. Eh? Vull dir, no vull això.
No, clar.
Sí, no, però...
Ha de ser proporcional al territori.
Correcte. Per tant, només que vinguin dues o tres famílies fèrtils, i ho dic amb tot el carinyo del món, no? Que em porten allò dos, tres persones i vulguin venir a viure... Això és qualitat per tots, és qualitat, és mantenir les escoles i la gent, de veritat, que s'està plantejant, no s'està plantejant, ho estan fent. És a dir, com a mínim hi ha molta gent que ja s'ha mig empadronat a la pandèmia per si de cas, tot i que tenen segona residència, però continuen vivint a Barcelona o on sigui, no? A Vic o on sigui. I ara hi ha molta gent que està dient, mira, saps què? Vull fer el canvi vital. I això ara s'està notant. Per tant, segur que la salut de les escoles rurals serà, doncs ja dic, un festival.
Bueno, hi ha també algun ajuntament que ha tingut alguna iniciativa, com ara el dels Guiamets, que crec que han facilitat habitatge amb refugiats perquè puguin venir alguns refugiats a la zona. Bueno, concretament em sembla que els Guiamets, vaja, vaig llegir la notícia. Sí. I com aquí, en algun altre lloc també...
Sí, al Molà també hi ha alguna casa que acull. Sí.
Bueno, doncs, com ara recordeu, per exemple, l'altre dia van sortint els primers pobles que han intentat fer habitatge social, no? Per exemple, el primer premi crec que el té a la Conca Barberà, a Rocafort de Queralt. O sigui, han agafat una antiga casa i en lloc de fer un xalet per no sé què, doncs, un lloc que serà... ecoeficient, no sé què, i cabran, crec que quatre famílies, no sé què, se construís una escola nova, hi ha 20 alumnes, i construïm en guany una escola nova allà, clar, això farà sobreviure, sí, perquè sí. Va haver-hi un moment a Rocafort de Queralt, si quedaven ja 14-15 alumnes, no hi havia continuïtat, no hi havia llar, no hi havia consultori, s'ha fet un consultori, es farà això de l'escola nova, i a més, com a mínim, quatre famílies podran venir a viure allà, clar, amb fills, perquè els requisits són això. Ostres, pues, són aquestes petites coses que hem d'anar fent, sí. No? per atrapar aquestes famílies que vulguin arrelar-se a casa nostra.
Sí, sí. Sí. Molt bé, doncs se'ns ha ja acabat el temps, anem tancant el programa. Et volem donar moltes gràcies per haver participat en el nostre programa, per haver-nos donat aquesta injecció d'optimisme, perquè la veritat és que ha sigut un plaer de poder parlar amb tu i tot el... la informació que ens has facilitat, que jo penso que és d'agrair.
Bueno, i a vosaltres per la labor que feu, que ja sé, és de cosir, de fer territori, fa temps que us segueixo també de Ràdio Falset i sé el que esteu fent, no? Per tant, i també per als alumnes, i fan programes amb ells i tal, per tant, escolta, al contrari, defensem la terra, defensem el territori i els llocs petits amb molta més afany.
Molt bé, doncs pues moltes gràcies, Jean-Marc.
Gràcies.
A vosaltres, una abraçada a tots els prioratins i prioratines. Cuideu-vos i cuideu el territori.
Això,
i cuideu-lo, que ara no ver la veda i ara convindrà tothom d'allà.
Sí.
Vigileu, sisplau, vigileu, que ara venen en tropel.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.